A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana parlem de llibres, de literatura infantil o juvenil, i ho fem directament amb un autor o autora. I ens trobem, a més, amb una setmana a les portes d'un dia gran per la literatura en general i en particular per la literatura infantil i juvenil catalana, com és la celebració de la Diada de Sant Jordi. M'imagino que la persona que tenim a l'altre cantó del telèfon avui deu estar també delerosa d'arribar a aquella jornada. Gerard Guix, benvingut.
Hola, què tal? Bé, gràcies.
Un dia important pels autors, el Dia de Sant Jordi.
Sí, sempre és un dia bonic que es dediqui un dia als llibres, a que la gent compri llibres, llegeixin llibres i es parli de literatura, ja està bé, ja toca.
Uh-huh. I avui en parlarem també, però d'un llibre en concret, d'una novel·la, Un far a la fi del món, que és una obra que va obtenir el Premi Joaquim Ruyra el 2022, i que és obra del Gerard Guix. En breu, quina sinopsi ens faries d'aquesta història, d'aquest llibre?
Doncs és una història d'entrada molt bonica, una història de descobriment, una història d'això de dos adolescents i que ens porten a un lloc bonic, a una illa perduda, i això, sobretot el descobriment de dues persones adolescents i l'entrada al món adult.
Sí, de fet, en aquest cas no és que hagin tingut un naufragi i que se'n vagin a parar en un lloc remot, sinó que hi ha un motiu que arrossega tota la família, no?
Exacte, de fet és una cosa no volguda pel protagonista, sinó que al seu pare li han encarregat la reforma d'un far en aquesta illa que no se situa mai on és, i ell es va obligar, ell juntament amb la seva mare, a abandonar la ciutat on viuen i anar a començar de zero en aquest lloc, que per molt seria molt paradisíac i idíl·lic, però per un adolescent precisament és tot el contrari.
Inicialment, tot el contrari. Després passa el que passa, no? Perquè, clar, té 14 anys, se'n va a un lloc paradisíac on, a més, hi ha altres persones. No és una illa deserta, eh?
Exacte, és una illa que hi ha poqueta gent, però la gent suficient com per això començar a conèixer a gent nova, que és el que potser necessita el Max, el protagonista, que coneixer gent nova, veure altres maneres de veure el món i trobar a la persona que el farà feliç i trobar aquest primer amor que tant marca quan són adolescents.
Mm-hmm. Hi ha una paraula que es diu body shaming, o bé, una expressió més que una paraula, mm-hmm, que és també protagonista, podríem dir, d'alguna manera, de la història.
Exacte, és una paraula tristament molt de moda ara, que és aquesta vergonya al propi cos que molts adolescents senten, no? El fet d'amagar-se i sentir-se inferiors, amb complexes, que al llarg de la novel·la es va repetint, sobretot perquè el protagonista ho pateix, el protagonista no li agrada el seu cos, però també una mica en aquesta història de descoberta aquesta paraula s'acaba transformant en una altra, o en una altra expressió, que seria el cos no normatiu, o sigui, el fet d'acceptar que no tots els cossos són iguals, que són coses que triem, que l'estatura, si ets alt, baix, prim, gras o com sigui, és una cosa que no tries tu, si tens els ulls blaus o verds o marrons, i que t'has d'aprendre a viure amb el que t'ha tocat i que són coses que realment tenen una importància relativa, tot i que, evidentment, els adolescents els solen donar molt més per culpa, a vegades, de l'exposició de les xarxes o la manera com s'ha tractat el físic i com es tracta aquests temes, però que en realitat no són tan importants i hi ha coses més importants a la vida, que se'ls ha de prendre més atenció.
I podríem dir, Gerard, que aquest és el fons de la qüestió, el fons de la novel·la?
Una mica sí, una mica és el posar l'atenció en les coses importants de la vida. De fet, quan jo vaig escriure la novel·la tenia molt clar que volia parlar d'un moment molt concret. O sigui, és una novel·la on aparentment a vegades sembla que no estigui passant res, però estan passant moltes coses per sota, però el tema que jo volia tractar era aquest moment, aquest instant a la vida del canvi, no? El dia que a l'adolescència t'adones que la mirada que tenies cap a una persona, de cop, la mires d'una manera diferent, aquella persona s'ha transformat i ja no és potser l'amic, ja no és potser l'amiga, sinó que de cop hi ha alguna cosa més especial que fins aleshores no havies descobert. I la novel·la, una mica el que jo volia parlar era això, d'aquests petits descobriments, d'aquests petits canvis que tots hem viscut, que tots hem notat, i quan t'adones del que està passant i quan t'adones que aquest canvi, que primer t'espanta, després acaba sent positiu i, evidentment, és un canvi necessari perquè la vida està plena de canvis, doncs era explicar això a la novel·la, no? Aquests moments tan, tan petits, tan íntims, tan, tan especials, que a vegades els vivim amb certa por, amb cert pànic, els canvis poden espantar, però en aquest cas el protagonista, doncs, quan el viu, acaba descobrint un molt, molt bonic.
Clar, estem per entendre'ns amb l'etapa de l'adolescència i amb el primer amor, no? Amb el primer amor. Jo, Gerard, dedueixo, tot i que no ens coneixem personalment i físicament no ens hem vist, només per telèfon, dedueixo que no estàs en l'adolescència, eh? Vull dir que no és la teva situació en aquests moments, eh?
Exacte. No és la meva situació en aquests moments, però sí que és veritat que la novel·la connecta molt amb els adolescents que ho són ara, que estan vivint ara aquesta etapa, però també connecta molt amb els adults, perquè una cosa sí que tenim en comú els adults amb els adolescents és que tots hem passat per l'adolescència, tots hem tingut aquest primer amor. La novel·la és una novel·la molt d'estiu, passa en una illa, això durant l'estiu, les vacances, el sol, tots hem viscut aquest moment d'estiu, de calor, d'una colla, de tenir uns amics, de descobrir això, descobrir l'amor, i connecta molt en aquest sentit per això, perquè és, per bo o per dolent, tots hi hem passat pel mateix, i els que no, hi acabaran passant, o sigui, ningú s'escapa de passar per l'adolescència.
I tu ens ho comentaves, que sembla que com vas llegint no passin coses, o pot semblar que no passin coses, però que en el fons sí que van succeint. Podríem dir que és, d'alguna manera, amb un estil costumista el que has utilitzat per narrar aquesta història.
Sí, la idea era això, que fos una novel·la molt, molt costumista, molt realista, molt de sentiments, els personatges es van coneixent, es van descobrint, i a partir d'aquí, és això, sembla que no passi res, però està passant molt. Cada pàgina potser no passa res a nivell d'acció, però sí que passa molt de sentiments, de descobriment. El protagonista, el Max, canvia d'opinió durant la primera part de la novel·la 10 vegades perquè està fet un embolic, i una mica és el reflex de la vida, no? Quan hi ha canvis, fins que no els acceptem, pot passar i podem pot passar temps i podem dubtar-ne molt i tornar endavant i enrere. I una mica la idea era això, que la connexió als lectors i el que als lectors els agradi i els desperta és aquesta similitud amb la realitat de tothom ha tingut dubtes i tothom ha passat moments d'això, d'anar endavant enrere, canviar d'opinió, fins que finalment doncs, acaba tenint força i acabes decidint que, per tant, era una mica aquest reflex i és el que realment acaba funcionant a la novel·la.
Tu ets un home de terra endins, però, eh? Ets de Vic.
Exacte, allà tenim poc mar.
Anava a dir, això del mar, allà no gairebé ni l'oloreu. Però, en canvi, situes la història en una illa, on el mar és protagonista també, i fins i tot el far, no? Aquest far que ha d'arreglar el pare del Max. Això ha volgut dir que tu ja, diguéssim, per afició, acostumes a anar de tant en tant a l'aigua, o has hagut de documentar-te especialment, sobretot pel tema de... quan es parla del tema del far, no? Per entendre'ns?
Exacte, sí, em vaig haver de documentar el tema de fars. És un tipus de construcció que sempre m'ha agradat molt, la trobo molt romàntica, molt, molt especial, i a més és una molt bona metàfora d'això, de sentir-se perdut, una mica de la novel·la, del personatge, aquesta illa perduda, és una mica aquesta de l'adolescència, que estem tots una mica perduts perquè no sabem què volem fer, qui som i què ens està passant, i una mica el far era el reflex de la persona que trobarà l'illa, no? L'Àlex, que és la persona que el salvarà, però sí que coneixia poc de fars, m'agraden molt com a construcció, sempre els he trobat això molt romàntics i molt, molt, un lloc molt de novel·la, però em vaig haver de documentar, vaig haver de buscar doncs, històries de fars, de construccions, situar el meu, tot i que a la novel·la no es diu mai on és aquesta illa, però jo més o menys al cap sí que tinc una barreja de dues o tres illes que l'han construïda, però realment sí que és això, una construcció molt, molt literària perquè no existeix i l'he acabat fent a la meva mida, però dins d'aquesta metàfora, no, de l'adolescència, que seria aquesta illa perduda, m'anava molt bé a situar-ho també per aquesta cosa de que és un lloc on no hi ha cobertura, on les influències exteriors són poques, on internet, on les xarxes socials hi tenen poca influència, anava molt bé per poder fer aquesta història, explicar-la d'aquesta manera més lenta, més a poc, on el protagonista va descobrint les coses quan ho necessita i amb el temps que necessiti, sense la pressió que avui en dia les xarxes fan als adolescents, que, que a vegades han de decidir coses quasi en contra de la seva voluntat, perquè la pressió social està demanant que decideixin, es posicionin en diversos temes.
Gerard, tu no ets un autor novell, ja has tingut també reconeixement en algunes altres de les teves obres, però en aquesta concretament, aquest far a la fi del món, vas rebre el Premi Joaquim Ruyra l'any passat. Què va suposar per tu? Va ser algo especial?
Sí, la veritat és que va ser especial perquè jo portava bastant... Quan vaig guanyar el premi portava molt temps sense publicar, era com... per diferents situacions i qüestions estava una mica apartat de la literatura, i quan vaig tornar al fet de cop tenir la novel·la que guanyi el Joaquim Ruyra, que sigui com un reconeixement tan important, a més a més, evidentment ja no només és per aquest reconeixement, és per com ha situat la novel·la, com després ha rebut, ara ja estem per la tercera edició, la novel·la ha anat creixent, està arribant a molts lectors, i la resposta i el que està passant és molt bonic. Realment va ser una molt bona tornada de dir, val, potser aquesta pausa una mica forçada ha tingut una recompensa, i guanyar un premi sempre és una recompensa, i a sobre si després els lectors s'hi volquen i la novel·la acaba funcionant, doncs encara més. I en aquest cas el far està tenint una vida molt, molt llarga. Ara estic sóc finalista al Premi Menja Llibres de Vilanova i la Geltrú, que trien i que voten els estudiants dels instituts de Vilanova, i per tant és molt bonic això, veure el recorregut a partir d'un premi tan important com aquest.
I aquest premi, doncs, i aquest resultat de la novel·la t'ha donat també forces per continuar escrivint? Estàs treballant ja amb alguna altra història?
Sí, doncs la veritat és que m'ha donat forces per continuar escrivint diverses coses, però una de les que ara mateix em té més ocupat és la continuació d'aquest Far a la fi del món. Vam estar parlant amb la Pema Maimó, que és l'editora de Elastic Cooks, d'aquesta possible continuació de la història, i amb si era viable. Vaig estar-hi donant voltes, vaig estar pensant una mica en la possibilitat de on serien aquests personatges uns mesos després, què els hauria passat, i la veritat és que m'ho estic passant molt bé més d'aquesta continuació, que si tot va bé a principis del 2025 podríem ja tenir a les llibreries.
No em diràs, Gerard, que els fas tornar a terra endins i que els portes cap a Vic, eh? Els personatges?
No. Es queda a l'illa, que és un paratge molt bonic i encara queda molt per explorar.
Clar, i té un far, també, més que s'ha de reparar de tant en tant, m'imagino.
Exacte.
Un far a la fi del món, que és el títol d'aquesta novel·la, guanyadora del Premi Joaquim Ruyra 2022, que podem trobar aquesta Diada de Sant Jordi també de forma especial, i que ha estat obra d'en Gerard Guix, que ens ha acompanyat avui en el programa Llegir per Sentir a Ràdio Vilafranca. Gerard, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Adéu-siau.
Adéu.